Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Naix, bon dia.
Bon dia.
Què fa un jove de 34 anys que és mig francès i mig anglès fent cervesa artesana a Besalú?
Bé, doncs, com bé dius, el meu pare és francès i la meva mare anglesa, i des dels anys 80 viuen a la Garrotxa, i per tant, doncs, jo, siguent de la Garrotxa i cuiner professional, doncs em vaig voler fer un canvi radical a la vida, passant per cuines d'Estrella Michelin fins a muntar la meva pròpia fàbrica de cervesa a Besalú.
De fet, fer cervesa no deixa de ser... És com fer una escudella, no gairebé?
Sí, sí, exacte. No deixem de cuinar, al final. El que estem buscant és convertir tots els sucres, els almidons, en sucres. O sigui, que estem allà cuinant en olles molt grans.
Clar, tu que vens d'Anglaterra i aquí a Catalunya, que el món de la cervesa artesana va començar ara fa més o menys 15, 16 anyets, clar, tu en tenies 18, 19, però amb una cultura completament diferent, perquè tu aquella època eres a Anglaterra.
Correcte, de fet sí, a aquella època jo vivia a Anglaterra. Des dels 15 fins als 19 anys vaig estudiar cuina a Londres mateix, a centre ciutat, i per tant no estava aquí a Catalunya en aquells moments.
Com veus la cultura de consum de cervesa artesana a Catalunya, sobretot sabent que tu vens a Anglaterra?
Home, a poc veiem que va creixent, que això és molt bona senyal, i que es va introduint a molts bars i restaurants, es va normalitzant el tema. Fins fa 4 o 5 anys era complicat, com a cervesa, introduir una artesana en llocs on només hi havia industrials, com qui diu.
Escolta, aquí en tens moltes de cerveses, però si n'haguessis de triar una, quina creus que seria la teva cervesa més mítica?
A veure, més mítica potser no ho diria, però la que més m'agrada i la que disfruto fent, potser l'American IPA, no? És una cervesa, no és de les primeres que vam crear a l'Obrador, però realment des del moment en què la vam fer, doncs hi ha hagut una molt bona acceptació, i és una de les que més produïm, a més. Pels seus caràcters aromàtics, tropicals, un punt amarg, simpàtica...
Dius, una American IPA molt poc garrotxina, però en canvi feta a la Garrotxa. Això suposo que també deu tenir alguna cosa, no?
Clar, i tant que sí. I aquí a la Garrotxa i a Besalú, sobretot, la gran avantatge que tenim és l'aigua, no? L'aigua que tenim és molt alta en sulfats i, per tant, accentua molt els llúpols tropicals i l'amargor en si.
Moltes gràcies, Naix.
Vinga, moltes gràcies, Pep.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, un altre programa, un altre podcast de la Fonda per parlar de cuina, per parlar de pagesia i, sobretot, per parlar de la bona vida. Hem començat amb aquest tastet amb en Naix, un jove cerveser artesà que fa unes cerveses que enamora. Després anirem a veure l'Òscar Gómez, a veure quin restaurant ens posa avui a la nostra estimada Guia Virgínies. Farem un tast de vi amb una empordanesa molt particular. Anirem a veure l'Aleix Plana Gomà, a veure què ens prepara per aquest cap d'any. Després, ui, després, anirem a Filipines. Per què? Doncs perquè allà hi tenim una parella de la zona de Tarragona que hi està fent furor. I acabarem per parlar d'una cosa que s'ha posat molt de moda, que és la cuina peruana, el ceviche. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Vinga, vinga, que volem una miqueta més de Guia Virgínies, perquè aquí ens agrada descobrir racons de Catalunya on s'hi menja de meravella. Òscar Gómez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què tal, com va tot això, bé?
Avui va, la cosa va bé, com gairebé sempre, la veritat, no ens podem queixar.
A veure, va, què ens poses a la cuina avui a la nostra guia?
Doncs mira, jo avui us proposo acostar-vos a Salt, a la plaça del Veïnat número 10, al bar Ros, que és un bar de tercera generació, que van obrir els avis de la Dolors Ros, que és l'actual mestressa, la van obrir el 1958,
oh,
ja porten uns anyets. Després van continuar els pares, que són la Maria i l'Eduard, ella era de Banyoles i ella de Salrà, si no ho vaig entendre malament, que encara baixen de tant en tant perquè viuen a sobre del bar. I és aquest tipus d'establiment familiar que són Nissaga, que a més els cambrers i la gent que hi treballa són amics, perquè una és la Maria Lluïsa, que és exllibretera de Salt, que és amiga de la Dolors, la cuinera és la Laura, que és amiga de la infància de la Dolors, i així van fent tots una mena de tribu, de grup, que porten un bar supertrempat, que coneixen els clients pel seu nom quan entren, saben el que demanaran perquè ja tenen com una mena de rutines, i en fi, és un ambient fantàstic que em va agradar molt. La veritat.
A veure, clar, aquí l'altre dia n'hi havia un que em deia, diu, escolta'm, diu, aquest de l'Òscar Gómez, diu, aquests llocs que troba que a vegades no coneix ningú, com s'ho fa aquest home, no? I és veritat, és a dir, mira, a veure, hi ha restaurants que dius, mira, estan més de moda així, però aquest d'avui del Barros, diguem-ne que no sigui un indret conegut per tot Catalunya, no?
No, aquest és un restaurant amb tota la millor intenció del món de dir, però és un restaurant, un bar humil. Ells estan allà al seu rotllo, a la seva història, fent els seus plats de tota la vida, amb la seva clientela, i realment no estan ficats en la roda de la... no sé com dir-ho, la cultura de la gastronomia als mitjans, i res d'això. No, no, ells estan allà, em sembla que no tenen ni Facebook, tenen ni Twitter, no tenen res de tot això.
Déu-n'hi-do. I clar, i com t'ho fas per conèixer aquests indrets?
Ostres, aquest, mira, com que havia d'estar per la zona, vaig començar a clicar. No em meto una mica pedrestre, en aquest cas. Vaig començar a clicar als restaurants de Parià i bars i això, i anava mirant les crítiques i el que comenta la gent, i em vaig trobar que parlaven molt bé dels esmorzars i dels ronyons, i vaig dir, home, si fan ronyons, jo vull acostar-me, perquè és un dels plats que més m'enamora per esmorzar. I, en efecte, uns grans ronyons.
L'altre dia t'ho vaig llegir i deies que són els millors ronyons de l'any, no?
Sí. Aquests, per mi, al meu gust, els que més m'han agradat aquest any a mi són aquests. I són ronyons que estan fetes amb la recepta de la mare de la Dolors. I vaig estar preguntant i són supersenzills. Em va dir que l'única cosa que fan que és important, que és el truqui-druqui, és posar-los a la cassola, al principi de tot, sense res, i assecar-los, deixar-los ben eixuts perquè perdin l'aigua que tenen a dintre, que és l'aigua que arrossega els aromes que de vegades en els ronyons pot ser una mica molèstic, no? Llavors, quan ja estan eixuts, que sembla que s'hagin de començar a espatllar, aleshores li posen vi blanc, que torna a reidratar una mica, posen oli, posen sal, una mica de tomàquet, els tenen tallats en trossets molt petits, que queden sucosos, i surten uns ronyons espectaculars.
Sí, perquè els ronyons és allò que si no estan ben preparats, si no són ben nets i d'allò, ja els pots fer bé, que sempre, és allò de... I en canvi, aquests indrets on tracten bé una peça com aquesta, doncs dius, ei, l'altre també ho faran bé, no?
Sí, clar, per exemple, què fan molt bé? Les pilotilles amb sèpia. Fan les pilotilles amb sèpia canòniques, tradicionals de tota la vida, amb uns talls de sèpia grans i molsuts, que això no sempre passa. A vegades menges pilotilles amb sèpia, la sèpia va una mica escassa o tallada petita, i aleshores era una mica xuta, una mica gomosa. Aquí estan els talls ben grans, la salsa és molt cremosa, les mandonguilles són indubtablement casolanes, quan les trencaves amb la forquilla es veia perfectament la carn, la fibra, que era una mandonguilla casolana, i a més aquestes pilotilles amb sèpia, abans de les postres, deixem que et digui que fan també un entrepà de botifarra de perol amb ceba caramelitzada, que els clients es veu que es barallen pels entrepans de botifarra de perol.
Déu-n'hi-do, entrepans de botifarra de perol. Clar, sí. Jo no sé si vas anar a esmorzar o també vas fer postres.
Vaig fer unes postres, perquè jo sempre pregunto si tenen flam de la casa, i si tenen flam de la casa, i em diuen que sí que el fan, normalment el demano, ni que sigui per compartir, que normalment no és per compartir, també t'haig de dir, i aleshores, doncs, el Barros s'ha de demanar el flam de la casa, que pots demanar-lo clàssic, o si t'agrada més la versió de formatge, doncs pots demanar un flam de la casa fet també amb formatge.
Oh, que bo. Que bo. Clar, és que ja no sé què dir-te, perquè després d'aquests plats, a l'hora d'esmorzar, de bon matí, que hi hagi clientela, ja és allò de dir, ja només faltaria que fessin escudella i carrandolla, eh?
Sí, escudella i carrandolla no el vaig veure i no m'ho van dir, però em va comentar la Dolors que fan uns callos amb capipota, tripa i morro, que a més els divendres que fan menú li posen també cigrons i que també són una barbaritat. Tot i que jo no els vaig provar, vaig quedar pendent amb ella de tornar un altre dia a tastar-los.
Doncs va, quedarem. Mira, fem una cosa, el dia que quedis, digue-m'ho, a veure si puc venir també.
Sí, el tens a tocar, Sal.
Doncs entra a la guia Virgínies de la nostra estimada cuina, el restaurant Barros de Sal. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
I és que aquest mes de desembre ens estem preparant per les festes de Nadal i el pica-pica el volem tenir ben omplert i el volem omplir també d'un bon vi. Per això avui hem anat a buscar el vi d'una gran dona. Anna Espel, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què feu per aquí a l'Empordà? Com va això?
Doncs mira, ben feliços de que arribi la fred, finalment.
Sí, ja convenia, eh?
Sí, en tenim moltes ganes, perquè aquesta primavera eterna s'està fent llarga.
S'està fent llarga, eh? Sí, tant que sí. A veure, mira, estem omplint la taula, estem fent llistes, saps allò? La llista de la compra pel dia de Nadal, el dia Sant Esteve, que si l'any nou, i necessitem un vi de casa teva perquè el puguis posar en aquesta taula de la cuina catalana, no? Que quin vi posaries? Quin seria el vi icònic de l'Anna Espel?
Doncs jo hi posaria un vi que es diu Pardells, que és un vi que em fa moltíssima il·lusió, perquè és el fruit del treball de molts anys d'entendre què vol dir fer vi a l'Empordà. No? Ja fa anys que treballem amb vinyes molt, molt velles. Les vinyes arquetípiques a l'Empordà solen ser de Carinyana i sol haver-hi una mica de Lledoner Roig pel mig, però n'hem trobat una que bàsicament té ceps que són blancs i rojos, i hem trobat fins a 18 varietats diferents, i hem agafat les blanques i les roges i les hem elaborades totes juntes, fent una fermentació espontània, i ens ha donat una cosa espectacular, perquè l'Empordà també és terra de blancs de Guarda. I, bueno, per ells és una zona que per mi és molt, molt, molt especial. No sé si coneixeu la zona entre Rabós i Vilamaniscle, on hi ha Sant Quirze de Colera, que és aquest monestir fantàstic. Sí. I en aquella zona, per mi, és una de les zones amb un dels millors terrers de l'Empordà. I per això ens agrada molt treure'n un vi d'allà. I a més, aquesta vinya també en fem una cosa, que és agafar totes aquestes varietats, reproduir-les per cares al futur. És a dir, agafar aquesta biodiversitat cultivada, la conservem, la reproduïm per poder plantar més vinyes amb aquesta fusta vella, per dir-ho d'alguna manera.
M'encanta, perquè dius, Pardells és un cant a l'amistat, un vi blanc d'una sola parcel·la de vinyes velles que conté diverses varietats que juntes es complementen i creen un tot que supera les parts, com passa amb les bones amistats, eh? Això sí que és un bon mestissatge.
Sí, m'agrada com ho has dit, perquè per mi aquesta part de de cuidar la vinya i fer vi sempre ha d'anar lligada, no?, amb el moment de veure-te'l, que per mi ha de ser sempre un moment de compartir, no? El vi ens ha d'eixamplar, per dir d'alguna manera, perquè ha de ser un moment d'estar junts, no?, i de compartir coses.
Doncs hi posarem aquest Pardells al damunt de la taula perquè puguem gaudir i a veure si entre tots aquest any som una miqueta més, com dius tu, bons amics, eh? Sí, Anna Espelt, moltíssimes gràcies i passa unes bones festes.
Moltes gràcies, vosaltres també. Sigueu molt feliços.
Vinga, adéu.
Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I a la Fonda ja us ho vam dir-ho en el programa anterior, que parlaríem avui d'unes preparacions d'aquelles de que quan arriba el cap d'any hi ha gent que ho fa des de casa, hi ha gent que va a casa dels altres, hi ha gent que evidentment també va als restaurants, però que hem de portar coses que siguin fetes. I és que el món de la carnisseria i la xarcuteria catalana, això en són uns especialistes. Per això li hem demanat a l'Aleix Planagumà, un carnisser de referència de les comarques gironines d'Olot. Aleix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que ens expliquessis una miqueta allò, si estem, som d'aquells grups, que anem a casa d'un altre i que volem portar coses fetes però que no hem de, allò, que no hàgim de patir gaire, què podríem fer? És a dir, la setmana passada vam parlar de patès en crut, vam parlar dels pollastres, diguem-ne, de l'aviram farcit, l'altre vam parlar de l'escudella i carrandolla, ara volem coses, allò que diem de sota cavall i rei, què ens proposes, veure?
Clar, nosaltres ens va canviar el món fa uns anys quan van començar a parlar de la cuina al buit, no? De, ostres, podem cuinar a baixa temperatura, nosaltres sempre fèiem servir l'excusa de dir, nosaltres et cuinem i et netegem la cuina, no? Perquè fem, t'ho cuinem i és que ja t'ho pots menjar i no has embrutit res, és el bo de la cuina al buit i a part els resultats són molt i molt bons. I nosaltres allò que intentem fer això des de galtes de vedella, espatlles de xai, costella de porc, intentem fer moltes històries que la gent a casa tingui la mínima feina possible i el resultat sigui brutal.
A més a més hi ha una cosa important que jo crec que avui en dia, quan tu dius cuina al buit, la gent ja sap més o menys de què va. De fet, hi ha molta gent, doncs, que s'ha comprat el seu bany-maria i fa les seves coses a casa, però el dia que ens ve ara, no?, el dia 31, el dia de cap d'any o el dia 1, no?, que també, bueno, tampoc tenim tantes ganes i tot i això, diguem-ne, ho fem abans de temps o podem comprar-ho amb alguna de les carnisseries o xarcuteries que hi ha per tot Catalunya. Però, per exemple, a veure, baixa temperatura, molt de temps, vol dir carns molt tendres i, a més, vol dir que gairebé integres, podríem dir, gairebé la salsa, a vegades amb el guisat, o que la fas a part. El tema de les galtes, la galta de vedella, la galta de porc, és una peça molt estimada, no?
Sí, sí, ara, de veritat, que és increïble el que funciona a les galtes. És que, a part, i potser és allò que tens un defecte, no? Ja que penses cuina al buit, per mi la millor peça és la galta de vedella. La galta de vedella és que és increïble el rendiment que li pots donar i el gust que té. És que és sucosa, és melosa, la podem fer, com deies tu, amb salsa, el que vulguem, fins i tot cuinar de baixa temperatura, tallada superfina, amb una vinagreta com aperitiu, és que és brutal, és una carn de perol, però d'aquelles que te'n recordes tota la vida. Pots compactar, pots fer capes, pots fer el que vulguis i ens dona molt de joc que tenim diferents plats amb aquesta galta i és que la veritat funciona molt bé. A més, és una galta que si tu, quan la cuinem, nosaltres la cuinem un pèl més alta de temperatura, depèn de les temperatures que juguis, la pots fer raviolis, pots fer canelons, pots fer el que vulguis amb la carn que tens de la galta de vella. A partir d'aquí, juga, pensa, fes el que vulguis i el resultat és que és increïble de qualsevol de les maneres.
Una altra cosa que també ens agrada molt, sobretot també perquè és fàcil de compartir, són, podria dir, les espatlles o les cuixes de xai, no?
Sí, sí, les espatlles i les cuixes de xai hem vist un món, perquè és clar, és que és allò que dius, ostres, arribes a casa, només li dones un toc de forn a gratinar perquè tingui la pell cruixent i a gaudir-la, i te la pots menjar amb cullera, és que es desfà, te la pots menjar amb cullera i ja està amanida, res, la poses al forn, no, res, un momentet, perquè s'agafi temperatura, la pell quedi cruixent, que a més, al haver-la cuinat al buit el cruixent és molt més ràpid i la veritat que queda increïble, superfàcil, el que deies tu, Pep, una cosa senzilla, ràpida i fàcil de fer, que és el que volem per aquests dies de festes.
Sí, i si agafem, per exemple, l'espatlla, la volem fer nosaltres a casa, eh? Sal i pebre, un bon raig d'oli d'oliva, l'envasem. Quin és el temps i la temperatura que hauríem de tenir aproximadament per tenir una bona espatlla així ben cuiteta, que després només ens falti obrir i acabar-la al forn per donar-li el daurat?
Clar, i nosaltres estem treballant sobre els 70, 70 i poc graus, més que res per seguretat alimentària anem més tranquils, no? I a part ens dona aquest joc que dèiem abans, que ens el podem menjar amb cullera. Nosaltres li donem això, uns 70, 75, no, 73 graus, treballem 12 hores. 12 hores de temperatura per nosaltres ens queda increïble i és un punt genial que ens va de conya per poder cuinar aquestes carns. Que volem que ens la mengem un moment i tot, doncs podem baixar temperatura i podem allargar temps, no? Si fem 65 graus 18 hores, després ja és allò que ja comencen a aparèixer els colors més rosats, més, és un palet d'allò més crueta, que hi ha gent que li agrada així, i al contrari, si volem que sigui, que es desfagi molt més, que fins i tot ens costi allò de portar-la, no? Que se'ns pugui desmuntar, doncs ens anem cap a 80 i reduïm hores, a 8 hores, a 80 graus, tens una espatlla que si no vas amb compte se't desfà les mans.
Clar, hi ha una cosa que ara segurament molta gent ens escoltarà i dirà, ui, però això... Quant de llum gasta, no? Ara que estem en aquesta època, diguem-ne, de que tenim el preu del gas com el tenim i el preu de la llum com el tenim, però hem de dir que quan tu cous aquestes temperatures, la quantitat, podríem dir, de consum que hi ha no és tan gran com si coéssim allò a vegades 2 hores a 200 graus.
No, està clar que no, està clar que no, perquè estem parlant de molt baixa temperatura, que vulguis o no, potser tarda més, gasta més quan arriba temperatura al bany, quan arriba la temperatura, després ja sí que es manté. És a dir, moltes vegades, si ho tenim ben aïllat, quasi bé no funciona, quasi bé funcionarà molt poca estona per arribar a temperatura, perquè estem parlant de que baixen 2 o 3 graus, doncs recupera aquests 2 o 3 graus i ja està. No és allò que s'hagi de pujar durant moltes hores, mantenir uns 180, 200 graus, que són temperatures molt i molt altes. Si anem a aquestes temperatures molt més baixes, doncs ja sé que el temps és molt més llarg, però no necessita tanta potència elèctrica com aquests cops de calor tan i tan forts.
Hi ha una cosa, i és la gent jove, el jovent, li agrada, podríem dir, preparacions que siguin molt gustoses, i aquí podem mirar una mica de reull cap a Amèrica, cap a Nord-Amèrica, i se'ns ha posat molt de moda els últims anys el costelló, sigui de vaca o sigui de porc, no? El costelló amanit, cuit, que després ja només ens falti aquest toc de forn. A veure, fes-nos alguna proposta de costelló de porc o costelló de vaca amb tots els seus amaniments.
Clar, a nosaltres ens agrada molt el costelló de porc. El costelló de porc, el que fem normalment nosaltres, el partim enter de dalt a baix amb la serra, perquè així és molt més fàcil a l'hora de repartir, perquè el podem fer així amb dues peces i és molt més ràpid. I després el que fem és això. Som molt de la terra i el que intentem és fer-lo això, un sal i pebre només, i quan el tenim al forn, el posem al forn i fem una reducció de ratafia i el pintem amb ratafia. El pintem amb aquesta ratafia que li dona aquest toc cruixent i aquest toc de dolç que ens agrada tant i tant.
Apa, aquí, vinga, amb ratafia ben reduïda i així. Escolta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquests plats avui, però encara ens queda una cosa important, però això t'ho diré la setmana que ve. Gràcies, Aleix.
A vosaltres, moltes gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I és que us volem explicar una història, perquè un bon dia en David i la Ivonne, que tenien un bar a Tarragona i que ho feien d'allò més bé amb el seu Lola Bar, van deixar-ho tot i se'n van anar concretament a Manila. I avui els tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Avui fem una trucada per WhatsApp, esperem que tot això funcioni bé, perquè ens agradaria que ens expliquessin què hi fan allà dos persones tan emprenedores. David, molt bon dia.
Aquí és bona nit ja,
Bona nit, no? Escolteu, però vosaltres que no us podeu estar quiets...
No, la veritat és que no, tenim com aquí un gusanillo que sempre tenim ganes de fer coses. Vosaltres ja ens coneixes, sempre hem d'estar fotent canya.
Com va ser això d'agafar i anar-vos-en a l'altra punta del món, a Manila, a obrir un restaurant? O sigui, ara m'ho explicaràs.
Doncs mira, jo tinc un amic que és molt amic meu de fa molts anys, que viu a Hong Kong, i ell sempre m'havia dit que era client del Lola, i em deia, escolta, quan tenen que muntar això a Àsia, tenim que muntar perquè Àsia necessita restaurants així i tal, i us ho vam prendre en conya, i mira, pues mira, de la conya ha anat en sèrio, ja estem aquí.
Però, escolta'm, ja no us hi poseu per poc, perquè en lloc d'obrir-ne un, m'han dit que n'obriu quatre de restaurants.
Sí, n'obrim quatre restaurants, sí, perquè aquí tot ho foten a lo grande, saps? Aquí nosaltres, a Catalunya, això s'han començat a obrir el primer, després s'hi va haver el segon, aquí no, aquí, ale, a lo grande, a quatre, venga. I que anem creixent, eh? Vam vindre per un i mira, ara som quatre, eh?
Déu-n'hi-do. I què hi fareu amb la Ivona? Aquí, a veure, aquí, aquests restaurants, què s'hi menjarà?
Principalment el que fem és cuina mediterrània i catalana, vale? Volem que aquí la gent d'aquí coneixi la nostra cuina, la cuina catalana autèntica, i perquè no la cuina del turista que està... Aquí els restaurants que estan així, mediterranis, espanyols, tots són cuina molt de turista, m'entens? Cuina ser autèntica no n'hi ha, i principalment és que ho farem això, saps? Pues braves, la bomba, la nostra bomba de Barceloneta que fèiem, les croquetes de cardolla, els canelons de la iaia, la sèpia amb almòndigues, cosetes així, saps?
I arrossos també, no?
Ah, algun arròs que veuràs segur. Aquí els encanta l'arròs, eh? Aquí tenim més de 50 o 200 varietats d'arròs, aquí et tornaries boig.
Clar, aquí per arròs no patirem, David,
no,
però, de ben,
no, no.
Però de ben segur que per altres productes sí, no? Quins són els productes que aquí no trobeu i que haureu d'importar?
Mira, principalment són salses, espècies com la nyora, ametlles, coses així. Principalment és això. El producte, per exemple, de el que és la verdura, d'això hi ha verdura ecològica molt bona, hi ha productes molt bons, també el porc és molt bo, el pollastre és molt bo, totes aquestes coses sí, però el que és més difícil, la carn també és molt bona, la carn que tota la carn és de Nova Zelanda, d'Austràlia ecològica, de Japó també ve molta carn, i el porc és d'aquí, el porc és d'aquí, molt bo, ecològic, però tot el que trobem més que trobem faltar és el peix no és el mateix, saps? Aquí el peix no té el mateix sabor que el tenim a Catalunya, és molt diferent, molt diferent. El peix d'aquí és molt diferent.
Ah, i com faràs el suquet aquí, David?
Ah, pues ens estem reinventant, eh? Aquí hi ha uns peixos com el lapu-lapu, el barramundi, el maji-maji, no? Dius, aquest està boig amb aquests noms. El més bo de tots és el lapu-lapu, que és com un mero. Aquest està molt bo. I el marramundi, i tot això sempre com un bacallà. Però aquests encara, però tot l'altre, més el marís, i això no té el mateix sabor. Per exemple, el múscul hem de portar d'Austràlia o de Xile, perquè no és el mateix el múscul d'aquí, no té el mateix sabor que allà. Però bueno, ens en sortirem, ens en sortirem.
I el beure, David, què hi tindreu de propostes del beure, vitivinícoles o de cervesa o així?
Pues mira, el beure són quasi tot el que portarem són vins catalans i algun espanyol, algun italià, algun francès, que aquí hi ha molt vi francès i portuguès. Quasi tot el que portarem serà això. I de cerveses també. Aquí s'ha ficat de moda molt la cervesa artesana i aquí hi ha moltes cerveses artesans i sobretot el cafè. Aquí els cafè shops són acollonants, eh? El cafè, la cultura del cafè és aquí, ens porten 40 anys de Catalunya. Això també. Però sobretot el que és les cerveses artesanes, aquí n'hi ha molt. Molt també, molta.
David, i el bon que diu amb tot això? Perquè, a veure, jo recordo de un dia fa més o menys 8 o 9 anys que ens vam trobar un dia a Tarragona, que parlàvem de veure, no?, d'aquell temps, allò de com es vivia la gastronomia a Tarragona, i ara ens haurem de trobar a fer una reunió a Manila.
I bon diu que estic boig, però bueno. Ja em coneix, amic, eh? que jo quan me posen alguna cosa, jo sempre tiro endavant. És un projecte molt xulo. També tinc ganes de que la gent d'aquí tingui una visió de com són la cuina de nostra mediterrània catalana, perquè tenen una visió molt diferent. Ells quan parlen de nosaltres ja no saben. Aquí estem nosaltres per ensenyar-los, no?
Doncs tindrem uns bons deixebles de la cuina catalana. Ja en tornarem a parlar algun altre dia. Escolta, quina previsió teniu d'obertura aquí, a aquests restaurants a Manila, David?
Pues mira, el primer primer el tenien que obrir al novembre, però tot se retrasa. Aquí, com diuen ells, paciència. Aquí és tot slow, eh? Aquí sí que és slow, eh? Aquí nosaltres venim amb un Ferrari i tenim que aturar-nos en sec i anar com un 600, molt a poc a poc. El primer és el teòricament és el febrer. Obrim el primer el febrer i després al març un altre i cada mes un diferent. Mm.
I com es diran? A veure com es diran.
Mira, uns els diuen el Born.
El Born, molt bé.
Com el Born, el barri del Born de Barcelona, li van dir, escolta, hem de ficar-li aquí un nom, així que li van dir, doncs Barcelona, el Born. L'altre, que obrim, és com una espècie de xiringuito, de fritura catalana, així, i es diu Papeo.
Papeo.
By Chef D. Oh. by Chef David, eh?
Sí,
bueno. I l'altre, que aquest està molt bé, és una rostisseria de pollastres salats, però tipus català, saps? Pollastres catalans i com canelons i coses d'aquestes.
I què? Com li direu aquest?
Aquest es diu la rostisserie.
Ah, bé. Ja li has fotut la connotació francesa, perquè sembli una mica més així, eh?
Claro. Com ho saps?
I l'últim?
A l'últim es diu el Born, també. Són dos.
Ah, dos
al Born. Igual.
Oh, que bé.
Un és més cuina així informal i l'altre serà el més de tipus més cuina una miqueta més elaborada.
Doncs, David, esperem que us ho passeu molt bé, que passeu unes bones festes de Nadal aquí a Manila i comença a agafar, no sé, comença a reservar taula perquè el mes de març, mira, vindrem a celebrar Sant Josep i a menjar crema catalana a Manila, si tot va bé.
I tant. Pues tu vine quan vulguis, aquí ja tens la casa, ja t'ho vaig dir. Quan vulguis vine a fer unes vacancetes, també ens aquí a casa i t'ensenyo això, que anem a fer aquí un street food, que està molt de moda, i fliparàs.
Moltes gràcies, David Ibon. Esperem que us ho passeu molt i molt bé. Salut.
Vale. Moltes gràcies, guapo. Vinc d'una altra.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bé, avui toca el carrer València, aquí en direcció cap a Sant Adrià, a la banda esquerra. M'han dit carrer València 207. Mira que és un d'aquells llocs que tinc moltes ganes d'anar-hi a menjar i que encara no hi he anat. Avui serà, diguem-ne, la manera de poder tastar què fan amb aquest restaurant fantàstic, el Yacumanca, que Yacumanca m'han dit que vol dir olla d'aigua, en quechua, i és el nom que el xef Gastón Acurio va escollir per ser el seu primer restaurant a Barcelona, que tindria continuació després amb altres restaurants, com té a Ginebra i també a Ciutat de Mèxic. Però és que avui en dia podem estar contents perquè li ha cuit un llibre de la mà de l'Andrés Ferraro, el xef que hi ha aquí a Barcelona, i que ara entrarem a veure si el trobem per aquí. A veure, entrem. I mirarem perquè la cuina està a baix de tot un restaurant espectacular, amb molts colors, amb unes taules, unes barres fantàstiques. I és que, mira, ja el veig aquí. Andrés, bon dia.
Hola, Pep, bon dia.
Escolta, jo no sé com és que un home que es dedicava a ser enginyer industrial, el 2015 decideix deixar-ho i posar-se a la cuina.
Bueno, era una curiosidad que yo había tenido de mi vida en general y se dio que ese año me animé a hacerlo. En realidad tuve la oportunidad de venir a Barcelona justamente a ser cocinero por primera vez en ese momento. Y empezando como, bueno, en el puesto más básico en el restaurante, en ese momento era el Tanta de Barcelona. Y mientras pasaron los años fui aprendiendo como una esponja, creciendo mucho. Del Tanta me pasé al Pacta, que me cambió también la visión a ver alta gastronomía, y luego surgió el proyecto de abrir Yacumanca, el que hemos cumplido 5 años justamente este año y hemos conmemorado con este libro que nos ha salido un proyecto muy, muy lindo.
Yo vaig estar a Perú per allà als vols del 2005, quan a Barcelona em sembla que no hi havia gaire restaurants peruans i on crec que aquella època encara no havia fet el gran esclat la gastronomia peruana, no? Però ja es veia que hi ha molta cuina, que hi ha molt de territori, que hi ha molts de llocs diferents i que hi ha moltes cuines diferents al Perú. I amb 17, 20 anyets, això ha explotat i tu ho pots gaudir. Com vas viure aquest naixement, diguem-ne, aquesta explosió de la gastronomia peruana?
Sí, es curioso ver ahora en algunos, bueno, bares de tapas locales inclusive que encuentres ceviches en la carta, ¿no? Y eso obviamente nos llena de orgullo. Yo creo que es una combinación de factores muy, muy, muy amplia, no solamente por la variedad de productos, por la geografía rica que tenemos en el Perú, por la variedad de climas, sino también por una variedad como migraciones de diferentes partes del mundo, de culturas distintas que se juntaron en el Perú en los 100 años que han pasado, que han transformado y han dado resultado la gastronomía que conocemos hoy, ¿no? Que es tan variada, tan rica, tan sabrosa, y eso es lo que termina conquistando a la gente. No solamente la riqueza en sabor, en color, en productos, en emplatados, es muy atractiva, desde la vista hasta el gusto, el olfato y todo.
Clar, de la cuina xinesa i la peruana en va néixer la cuina Chifa, de la japonesa i la peruana la Nikkei. No sé si algun dia hi haurà una barreja, una mescla entre la cuina catalana i la peruana. Com ho veus, això?
Seguramente que sí, seguramente que llegará el momento en el que se pueda definir y encajar, pero en Yacumanca justamente aterrizado en Barcelona para hacer cocina local, respetando un poco los sabores tradicionales del Perú. Entonces seguramente encontrarás en la carta alguna cosa que podamos hacer similitudes, ¿no?
Clar, aquí hi ha una cosa que sempre parlem, no? Barcelona, que és una ciutat, en aquest cas, des d'un punt de vista de la gastronomia, molt integradora. Jo sempre dic, ostres, la cuina d'aquests països, aquí a Barcelona, nosaltres que no ho sabem, com és de pura, no? Com és d'aquells plats que mengem, per exemple, aquí a Yacumanca, si els podríem menjar a Lima i tindrien el mateix gust. Què creus?
La intención es que los sabores de aquí sean los originales del Perú. Entonces, yo diría que quien los pruebe dirá que por un lado reconocerá el sabor de la receta tradicional y por otro lado encontrará la riqueza del producto de aquí, ¿no? Que es justamente lo que intentamos transmitir, que esta cocina se puede elaborar en el mundo con el producto que se encuentre cerca a la mano.
I arriba fa unes setmanetes aquest llibre fantàstic, Yacumanca, Cocina Peruana de una cevicheria por el mundo, d'editorial Larus, que aquí hi has abocat, suposo, gran part del teu coneixement de la gastronomia peruana.
Sí, sí, sí. Y hemos hecho un esfuerzo por desmenuzar muy bien, porque la cocina peruana ciertamente es elaborada en cuanto a las bases que tendría que tener uno en cuenta para luego preparar los platos tradicionales. Entonces, lo que hemos hecho en este libro específicamente es desgranar para que casi la primera mitad sea cómo elaborar esas bases, con qué productos y cómo es la mejor manera para luego adaptar esas bases para preparar los platos más populares, los ceviches, algún sudado, algún arroz. Y hemos tratado de incluir todas las influencias, la influencia china, la influencia japonesa, un poco de influencia italiana. Todo esto lo vamos a poder encontrar en el recetario del libro.
Clar, de ben segur que aquí hi ha molts plats que trobarem i que ens vindrien de gust poder menjar, però avui, Andrés, m'agradaria molt que ens poguéssim centrar en el ceviche, perquè segurament que el ceviche és un d'aquestes preparacions que jo no sé si el seu origen és allò peruà-peruà o també hi ha gent, diguem-ne, o altres països que agafen la seva autoria. Tu que ets peruà, què dius?
Sí, bueno, yo no te puedo decir lo contrario. Evidentemente, además, ha tenido una evolución y es un plato que se puede encontrar en otros países de Sudamérica y Latinoamérica, pero digamos que el peruano es el original y es el que más nos gusta. Hay evidencias de que los antiguos peruanos usaban la sal para poder curar y preservar los frutos del mar, que en ese momento secaban para conservar y comer luego. Y poco a poco la evolución hizo que la llegada de los españoles implementaran también algún cítrico. Y los ajíes, que siempre fueron parte de nuestro territorio, eran un ingrediente también esencial, ya que le daba, más que otra cosa, un sabor especial, que hasta el día de hoy es lo que a la gente le gusta, que el ceviche sea picante. Dicen que ceviche que no pica no es ceviche, ¿no? Pero no solamente el ají aporta un picante, pero también según qué tipo de ají aporta un aroma distinto. Puede ser aromas más cítricos, más frutales, pero sí le da una personalidad especial a cada ceviche.
Clar, en Gastón Acurio fa molt temps va fer una mica els 10 manaments del ceviche, no? Que de ben segur que vosaltres aquí els treballeu, i suposo que això també et deu servir, diguem-ne, amb tot el coneixement gastronòmic que tens, per investigar una miqueta sobre cada un dels peixos, perquè clar, una cosa és els peixos que teniu, diguem-ne, a Perú, a Lima, i l'altra és els que trobes aquí. Trobes a faltar algun gust, algun peix que tens allà i que aquí no pots fer-ne un bon ceviche?
No, justamente lo que incentivamos es aquí es que con cualquier pescado, evidentemente un pescado siempre lo principal es que esté muy fresco para hacer un ceviche, puede hacer uno cualquier tipo de ceviche. El ceviche tiene unos componentes básicos que son sal, zumo de lima, que para nosotros es limón, le decimos, es al revés, a la lima le decimos limón y al limón lima. Entonces los componentes básicos, pescado fresco, sal, limón y ají. Luego lo demás serán aportantes de otros matices, como el cilantro, como la cebolla, pero sobre la base de que uno puede encontrar muchas variedades de peces en el Mediterráneo que no se encuentran en el Pacífico o en el Atlántico, que no están en el Mediterráneo, por ejemplo, uno siempre puede aprovechar una pesca fresca para hacer un ceviche nuevo.
Clar, hi ha una cosa important amb tot això que dius, que és que no hi ha cap peix dolent per fer un bon ceviche, però de ben segur que, diguem-ne, que la textura del peix et marca treballar amb un tipus de ceviche o un altre, no? Quins són per tu els tres peixos més importants o que fan els millors ceviches?
A mí me gustan los ceviches, por ejemplo, de bonito. Digamos, popularmente es muy reconocida la textura de la corvina o de la lubina, que podríamos comparar aquí, ¿no? Perfectamente puedes hacer un ceviche de dorada también. Y según la temporada, estos tiempos son temporadas de llampuga, traen llampuga de cerca de Baleares, que digamos del Pacífico podría compararse con lo que conocemos como perico. Es un pescado que aquí llega a tener unos 3-4 kilos de tamaño, y en el Pacífico crece mucho más, pueden haber pericos de 15-20 kilos tranquilamente. Entonces, ya solamente por hablar de la especie y cómo puede crecer, estás hablando de que la carne ya va a tener diferentes texturas.
Una altra és aquesta manera de dialogar amb el peix, no? És a dir, cada varietat de peix demana un tipus de tall diferent, segons el que dèiem, no? La textura, segons la fibra, segons el percentatge de greix. No és el mateix un peix, diguem-ne, un llobarro de piscifactoria, segurament, que un llobarro salvatge, i un pot ser d'aus més petits, més grans. Com ho estipuleu, això?
Bueno, el porcentaje de grasas también es un tema importante para disfrutar de la manera de preparar el ceviche, pero te puede llevar, por ejemplo, a que un pescado de textura más blanda, para hacerlo más firme, le puede agregar uno sal y curarlo unos 10 o 20 minutos antes de preparar el ceviche. Esto ya le transformaría la textura. Siempre hay un camino para aprovechar mejor cada tipo de carne. Como dices, según el porcentaje de grasa, según la fibra, no solamente puede haber una técnica de curado, sino también cómo se corta ese pescado, si se corta en lonchas, si se corta en cubos. Esos mínimos detalles te van a dar mucho juego para terminar de darle personalidad a lo que estás preparando. Cada ceviche va a ser un mundo diferente.
Una altra cosa important, com bé deies, és la sal, no? Jo crec que aquí és molt important, sobretot, l'assaonat de la sal. Com s'ha de fer això? Molt de temps, en menys, s'ha de salar al mateix moment i utilitzar?
Si se sala mucho tiempo antes, ayuda a curarlo y a darle firmeza. Pero si se sala justo antes de servir, vamos a hacer que la proteína empiece a abrir y a brotar un poco sus propios líquidos, ¿no? Esto en un ceviche es importante. Primero, siempre usar la sal y luego empezar a poner todo lo que le va a aportar otros matices, otros aromas, como el ají. Primero la sal, luego el ají, luego el cilantro, luego la cebolla y sobre eso se va haciendo el ceviche, con ese jugo del pescado.
Clar, ara em fas pensar, per exemple, aquí que tenim molta cultura del bacallà, de la cuina del bacallà, no sé si, per exemple, heu fet alguna prova de ceviche amb el bacallà de salat, que ja té un punt de sal i que ja té una textura, no?
No hemos hecho la prueba, se podría hacer en términos de preparar una leche de tigre que acompañe y haga un poco el balance contra el salado del bacalao salado, pero sería una prueba interesante de hacer y uno mismo darle el balance con el zumo de lima, ¿no? Pero se podría.
Clar, el que deies tu ara fa un momentet, l'ají, no? En Gaston diu, els aromes de l'ají, no la dictadura de l'ají, no? No ha de ser picant o si ha de ser picant un ceviche.
Un ceviche tiene que picar, por lo menos un poquito. Igualmente se puede preparar al gusto de cada uno, pero para el peruano es importante el toque picante en el ceviche, desde luego.
I després hi ha la llima o la llimona, com deies, que clar, que aquí hi ha una cosa interessant perquè en Gaston diu de la llimona al cor, no? Perquè clar, també la llimona, a part de cítrics, d'àcids, té amargs. Llavors, suposo que deveu haver de vigilar molt amb això, no?
Sí, bueno, básicamente se trata de el momento de exprimir la lima no llegar al fondo para no llegar a la piel blanca de dentro que te puede amargar. Justamente es exprimir la cantidad justa de zumo.
¿Y quién es el temps ideal que ha de haber el contacto de la acidez del suc de llimona amb el peix? ¿Por qué no nos pasem? Porque, claro, si no, la acidez también fa que es cogui el peix.
Sí, bueno, lo más valorado hoy en día es lo más fresco, es lo preparado al momento. Es limón el último paso antes de servir. Pero aquí ya entramos en temas de gustos. Al que le gusta una textura algo más cocida lo puede dejar macerar y solo va justamente a macerarse y a tomar sabor, aparte de cocinarse. Pero como te digo, lo más valorado es el pescado más fresco hecho al momento.
Una altra cosa important és la ceba. I aquí, amb això, jo crec que sou molt ferrucs els peruans en que la ceba ha de ser vermella, no? Per què això?
Es curioso que tiene que ver con el color que le aporta al plato, pero es curioso lo que te iba a decir, es que aquí la cebolla morada o roja es más, bastante más picante, entonces la lavamos unas 2-3 veces antes de servir. Esto evidentemente por las cada vegetal de una parte del mundo a otro puede tener diferentes tonos y en este caso la cebolla local, que aquí le dices a alguien que está cruda y dice ¿cómo así? Pero bueno, la lavamos para que aporte crujiente y que no esté tan amarga, ¿no?
I la temperatura del ceviche, quina és la temperatura ideal de consum? Perquè, clar, una cosa és preparar-lo, l'altra és deixar-lo a la nevera, l'altra és servir-lo a una temperatura més ambient. Per tu, quina és la temperatura ideal?
Siempre fresca, siempre fresquita. a la hora de servir. Cuando uno está en casa, por ejemplo, y va a preparar un ceviche, puede dejar marinando unos 10 minutos en frío antes de comerlo y luego ya servir con el resto de guarniciones. Pero seguramente que el ceviche fresquito es siempre mejor.
¿Y siempre manchata en cuchara?
Siempre cuchara y todo lo que puedas recoger del plato. Justamente se trata de combinar diferentes sabores y texturas y cada cuchara con mucha leche de tigre.
Clar, ara que dius la llet de tigre, escolta'm, això és ingredient imprescindible del ceviche. Com es fa una llet de tigre?
La leche de tigre, de hecho, es el resultado de la preparación del ceviche. Hace un rato te hablaba de cuando la sal tiene contacto con el pescado y empieza a soltar sus propios aceites y jugos. Esos aceites combinados con la lima y otras verduras hacen la leche de tigre. Lo que se puede llevar a preparar, si uno quiere hacer una preparación más abundante, por ejemplo, para un ceviche bañado en leche de tigre, eso mismo se puede preparar licuando verduras con un poco de caldo de pescado, un poco de zumo de lima, bien, siempre también manteniendo temperatura con hielo y así conseguir una leche de tigre abundante, ¿no? para bañar y poder disfrutarla sin límites.
Clar, una altra que deies, una de les principals herbes és el saliandre, no? És el mateix saliandre el que trobeu aquí o que cultiveu que el que teniu a Perú?
Sí, en hierbas aromáticas el cilantro es bastante importante en la gastronomía peruana y son parecidos. Yo la verdad que inclusive puede ser que aquí encuentres diferencia entre un campo y otro. Evidentemente habrá una diferencia, pero es poco notoria, no es tan fàcil de determinar.
I una altra que deia són els aromatitzants, no? Perquè clar, de ceviches no n'hi ha un, hi ha molts ceviches, i n'hi ha uns tradicionals amb unes guarnicions, i després podríem parlar de l'avantguàrdia, no? Però què és el que no pot faltar mai en un ceviche?
La guarnición más típica es el choclo, que es el grano de maíz grande, blanco, muy tierno. El boniato también, o camote como le llamamos, hervido normalmente, y aparte de eso, evidentemente la cebolla morada que hemos comentado, y esas serían, y la canchita, que es un tipo de maíz chulpi, que le llamamos, que se fríe. Es un maíz que se fríe como si fuese palomitas, pero a la hora de reventar no se da vuelta, sino que solo se abre y queda crujiente. Entonces, todas estas guarniciones acompañan perfectamente un ceviche.
Avui estem parlant des del Yacumanca amb l'Andrés, el cap de cuina d'aquest restaurant, i amb aquell llibre acabat de treure del forn Yacumanca, un llibre de l'editorial Larús, per parlar precisament, entre altres, d'aquesta preparació que jo crec que va entrar amb tanta força que ja es queda. Algun dia jo crec que parlarem d'una cuina tradicional. De fet, ja tenim un ceviche nosaltres, que són els seitons en vinagre, no? Que podríem dir que són el nostre ceviche, no, Andrés?
Sí, al final, si lo ves de una manera, es el producto principal, luego el toque de ácido que le da la conservación, por decirlo, y luego la sal y ese balance que es ese refrescante que buscamos para combinar con el producto marino.
I us el preneu vosaltres el ceviche més per dinar, per sopar? Perquè a mi també, inclús algú m'ha explicat que la llet de tigre us la preneu al matí quan heu passat una nit una mica de festa.
Canvia. Sí, justamente al ser todos ingredientes tan frescos, en poco tiempo, no es que se ponga mala en el sentido de que se dañe, pero sí variará el sabor por la acidez que cambiará con el tiempo. En Perú lo más común es comer el ceviche en la comida, al mediodía, pero ya luego a la noche solo es por idiosincrasia que no, vamos a decir, no es tan común. Poco a poco se está haciendo como conciencia de que no hay ningún sentido de por qué no comerlo de noche, pero aquí, por ejemplo, es hasta más común hacerlo de noche sin dudarlo.
Hi ha una cosa important, que és el tema del beure. Eh? Jo no sé si, de forma tradicional, vosaltres teniu una beguda que li va bé al ceviche o no, perquè amb tanta acidesa, clar, nosaltres aquí, que som, diguem-ne, consumidors normalment doncs, de vi, l'àcid i el vi no combinen gaire bé. Vosaltres amb què us el preneu, el ceviche?
Lo común es acompañarlo con una cerveza, siempre, cerveza fresca, ¿no? Pero ya si uno puede empezar a disfrutar del momento tomando un pisco sour, pequeño, evidentemente también es ácido, pero luego una cerveza siempre acompaña bien.
Clar, aquí li ha comentat segurament que teniu molts ceviches. Jo no sé si també el ceviche té temporada. Ara, diguem-ne que estem més amb els mesos freds, que ja ens ha arribat el fred, si hi ha més un ceviche que està més de moda o a l'estiu uns altres. Hi ha temporades en el ceviche?
Hacemos, como tenemos una carta con nuestros clásicos y son los que regularmente más movimiento tienen, sin importar si es verano o invierno, y luego lo que hacemos es jugar un poco con sugerencias según el mercado, según lo que tenemos a la mano, según la temporada, y ofrecer algo más ajustado a, por ejemplo, el invierno, algún sudado, alguna parihuela, que son caldos concentrados de marisco, de pescado, o alguna leche de tigre caliente también. Aquí podemos aprovechar y hacer unos berberechos con leche de tigre caliente o unas navajas, por ejemplo, y siempre que el mercado lo que nos dé fresco, nosotros intentamos aprovecharlo y hacerlo con los sabores que nos gustan.
Andrés, m'has fet venir molta gana. Jo crec que el que hauríem de fer seria entrar a la cuina i que féssim un ceviche a veure, de tastar-lo. No sé, un d'aquests del llibre, quin em proposes fer?
Bueno, yo propongo primero con el libro probar hacer la receta de leche de tigre, que es algo que genera mucha curiosidad de cómo se hace, y a partir de ella se puede aprovechar de hacer el ceviche clásico. Será quizás el más rápido, pero animo a que prueben hacer también el mixto o algún tiradito, que también les va a gustar mucho.
El tiradito, ¿son cosins germans, no? El ceviche, los tiraditos.
Son básicamente primos, por decirlo. Tienen casi los mismos ingredientes, aunque los tiraditos también son pescado crudo, pero se corta más en un estilo de sashimi, sin llegar a ser así de grueso, ¿no? Digamos que es un intermedio entre un carpaccio y un sashimi, un medio centímetro de grosor en láminas, y se acompañan siempre con leche de tigre, algo más cremosas. El ceviche, por lo general, y ya estamos hablando de generalidades, porque al final puedes hacer un ceviche cremoso también, pero por lo general el ceviche tiene una leche de tigre un poquito más suelta, y el tiradito se acompaña con los toppings encima, para poder, como con cada cucharada, disfrutar de todas las texturas y sabores.
Andrés, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui de tots aquests ets i uts del món del ceviche. Ara me n'ensenyes, que jo vull aprendre molt bé, i sobretot felicitats per tota aquesta comunitat de peruans i peruanes que aneu, diguem-ne, divulgant aquesta gastronomia peruana pel món, que fa molta falta, més que tot per aquesta puresa, per aquest respecte que li doneu als productes, a la tècnica i sobretot a aquest territori tan fantàstic com és Perú.
Pep, muchas gracias. Claro que nos vamos ahora a la cocina y te agradezco a ti. Estamos muy, muy contentos con el resultado de esta obra y se las recomiendo para que puedan aprender desde la base de los productos y las técnicas que necesitan para poder aplicar nuestras recetas.
Vinga, va, anem a cuinar.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del senyor Carlo Petrini, l'ideòleg de Slow Food, que diu: un gastrònom, amb el temps, es fa cada vegada més senzill. És amb la senzillesa, amb la simplicitat, on hi ha l'alta gastronomia. I esperem que per a vosaltres la cuina sigui això també, moltes vegades senzillesa, però sobretot sabors i emocions, tradicions i identitat. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta fonda i, si tot va bé, ens tornem a trobar ben poquet, res, aquí mateix. Vinga, va, adeu-siau i moltes gràcies.
Buscant l'excel·lència perdrem la veritat, ens cal parar per respirar. La senzillesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.